A continuació us oferim la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat de monges del monestir de Santa Maria de Vallbona. Us hem ofert la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat de monges del monestir de Santa Maria de Vallbona.
Ràdio Estel.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes. Cada diumenge a 12:45 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent. Els diumenges a 12:45 del migdia, a Ràdio Estel.
Vine al cremallera de Montserrat. Més del que t'imagines.
I tu, què t'imagines?
Aquí, jo?
Sí, clar, tu.
M'imagino un tren que escala muntanyes.
Més, més.
Amb vols funiculars, bones excursions...
Però molt, molt més.
Parc natural, museu i santuari...
Encara més.
Repòs i espiritualitat.
Sobre tot això i molt més. Vine a Montserrat amb el cremallera. No te l'acabaràs. Cremallera de Montserrat. Més del que t'imagines. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. Descobreix Rússia aquest estiu amb el Club Més Amics. Del 8 al 15 d'agost descobrirem tots els tresors de Moscou i Sant Petersburg: la plaça Roja, la catedral de Sant Basili, la fortalesa del Kremlin, el parc Ismailovo, el museu de l'Hermitage. Del 8 al 15 d'agost, viatge a Rússia amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Però vosaltres, estimeu els vostres enemics. Feu bé i presteu sense esperar res a canvi. Llavors serà gran la vostra recompensa.
Lluc 6:35. Del camp a taula, dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts a Del Camp a Taula, avui dissabte 22 d'abril. Dijous d'aquesta setmana, Daniel Valls, president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, el CCPAE, ha presentat les dades de la producció agrària i agroalimentària de Catalunya corresponents a l'exercici del 2016, en un acte presidit per la consellera d'Agricultura de la Generalitat, Meritxell Serret. Així per sobre, podem dir que el 2016 hi havia 3.238 operadors ecològics inscrits, xifra que suposa un increment del 7,43% respecte al 2015. Pel que fa a la superfície agrícola inscrita, el 2016 es va arribar a les 171.937 hectàrees, el que representa un augment del 21,06% en relació a la campanya anterior. El nombre d'explotacions ramaderes també va créixer, en aquest cas un 5,16%, situant-se a les 834, mentre que les activitats agroindustrials també, en aquest cas un 6,54%, arribant al voltant de les 1.500. Si parlem del total de facturació, aquest va ser de 401 milions d'euros, quantitat que suposa un increment respecte al 2015 del 37,8%. Com es pot veure, totes les dades són positives i la tendència a l'alça segueix. Ara esperem, com hem dit a Del Camp a Taula en reiterades ocasions, que els consumidors segueixin apostant per aquests productes i les xifres es vagin incrementant any darrere any fins a assolir uns nivells més elevats. I recordem que en aquesta línia ascendent, Mercabarna construirà un pavelló de productes ecològics.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. L'actualitat.
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha abonat el pagament del 98% de l'import dels ajuts associats de la Política Agrària Comuna, la PAC, de la campanya 2016, per un valor global d'11,09 milions d'euros per a 7.319 beneficiaris. Aquest pagament correspon a l'ajut per les explotacions de vaques alletants, per un import de 6,4 milions d'euros per a 1.485 beneficiaris, a l'ajut a les explotacions d'oví per valor de 3,1 milions d'euros per a 725 beneficiaris, a l'ajut de les explotacions de cabrum per un import de 183.925,27 euros per a 291 beneficiaris, a l'ajut als cultius proteics de proteaginoses i leguminoses per valor de 923.724,37 euros per a 3.000 319 beneficiaris i a l'ajut als cultius proteics d'oleaginoses per un import de 436.022,65 euros per a 1.470 beneficiaris, entre d'altres. D'altra banda, la implicació del grup de suport de fauna i flora de Barcelona del cos d'agents rurals en la lluita contra el comerç prohibit d'espècies exòtiques invasores ha permès intervenir a l'àrea regional de Barcelona un total de 47 cargols pertanyents a la família Ampullaridae. Amb aquesta intervenció es contribueix a evitar que aquesta espècie, coneguda com a cargol poma, s'expandeixi entre particulars aficionats a l'aquariofília i s'assegura que no s'introdueixin al medi natural. Aquesta actuació ha conclòs amb la identificació de tres persones que els comercialitzaven, dos a Barcelona i una al Baix Llobregat. Per la seva part, el sector de la flor ha calculat que aquest any es vendran a Catalunya uns 6 milions de roses per Sant Jordi, xifra similar a la de l'any passat. D'aquest total, Mercabarna Flor es comercialitzarà uns 2 milions d'unitats. El 90% de les roses venudes durant la diada seran vermelles i el 10% d'altres colors. Els preus es mantindran als mateixos nivells del 2016, és a dir, a partir de 4 euros o més. Així mateix, el 90% de les roses que es vendran a Mercabarna Flor per Sant Jordi seran d'importació, mentre que el 10% serà d'origen nacional. El canvi més significatiu respecte a l'any passat pel que fa als orígens és la davallada de roses procedents d'Equador, com a conseqüència de factors climatològics desfavorables durant els mesos de febrer i de març. Per aquesta raó, han augmentat al mercat les roses de Colòmbia, les procedents d'Holanda i les de l'estat espanyol.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. L'entrevista.
Avui tenim amb nosaltres a la Carme Sabri, directora d'Agrobanc, la línia de negoci agrari de CaixaBank, amb qui conversarem de finançament agrari i dels objectius i prioritats de la seva entitat. Bon dia, senyora Sabri. Gràcies per haver vingut fins als nostres estudis.
Bon dia, Isidre, i moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
No, sabem que té una agenda molt, molt atapeïda. Ahir estava a Madrid, avui aquí, un altre dia per tot arreu. Però això és bo, perquè això vol dir que es mouen, l'entitat es mou, i a més és allò que els clients estan a casa seva, sí, sí. I a vegades els diners hi són, però a vegades s'ha d'anar...
És evident, els clients estan on estan en el territori, som nosaltres els que ens moguem per tot el territori. I, per tant, si hi ha un acte a Madrid, doncs estem a Madrid, si hem d'acompanyar amb uns clients o amb unes oficines doncs a Galícia, doncs anem a Galícia, i si no, a Sevilla, i allà on faci falta. De fet, aquest és un dels objectius, no?, d'estar al costat del client, per tant, això implica estar en el territori, a tot el territori.
Jo recordo d'haver estat, em sembla que havia comentat l'última entrevista, per exemple, a Falset, i al centre, a la plaça de Falset, i clar, veure l'entitat, no tant de CaixaBank, sinó Agrobanc.
Agrobanc.
O sigui, com a dalt, no? I veus això, no? Amb altres entitats això no passa, i veus pues, aquesta, suposo, idea de vostès d'estar al territori, no?, amb la gent del territori, perquè és
sí,
això, no?
Sí, és una això, mica... estar amb el territori i, sobretot, saber què hi ha en aquest territori. Aquest va ser un dels reptes quan vam llançar Agrobanc i que vam decidir, doncs, a part de senyalitzar les oficines com a tal, doncs vestir-les, no? Dic entre cometes, vestir-les, tematitzar-les d'Agrobanc, que realment es veiés. No? I en allà, o sigui, tenim oficines de tots els motius en funció de l'activitat principal del territori. Clar, Falset, zona de vins, doncs està tematitzada doncs, amb el sector vitivinícola. Si fos una zona de cereals, doncs tindríem cereals, de fruita, fruiters, de bestiar, també, doncs, cada una, cada oficina, en funció de quina és l'activitat principal del municipi.
Sí, i per exemple, al Carràs, amb les jornades que es fan, ja la de la fruita, però jo he estat amb les del Baquí, i et trobaves amb la persona responsable de CaixaBank, però en aquest cas venia com Agrobanc.
Sí, sí.
Vull dir que porten molt, molt clar L'etiqueta. Per...
Sí, una de les coses que vam fer, a part de tematitzar les oficines, també vam dir, doncs, home, a veure, si posem unes oficines en què es veu que estem abocats i dedicats al sector agrari, el que hem de fer és que els empleats i la gent que estan, els nostres companys que estan en aquestes oficines, han de saber parlar del món agrari i entendre'l. Clar, n'hi havia molts que ja es feia de forma natural. O sigui, si tu ets el director d'una oficina d'un poble que es dedica al món de la fruita, o saps com funciona perquè tot el teu negoci va al món, al voltant del món de la fruita, o si no, val més que canviïs de quasi bé de professió, perquè no pots anar allà i faré, em dedicaré doncs, a les start-ups, per exemple, no? I, per tant, el que vam fer era potenciar aquesta formació. Molts ja la tenien, però els altres, molta altra gent, que potser sempre hi havia una persona a l'oficina que només s'entenia de negoci agrari, el que vam aconseguir amb el llançament d'AgroBank és que tothom de l'oficina entengués del negoci agrari. Si és l'activitat principal del municipi, per tant, és oficina AgroBank, ha d'entendre, ha de saber, poder entendre què necessita el nostre client del sector.
En els dos anys que han passat des del llançament d'AgroBank, el volum de negoci gestionat ha registrat un increment de l'11,4%. Aquesta és una xifra que teníem prevista o està per sobre de les expectatives inicials?
Mira, nosaltres l'objectiu que ens vam proposar amb el llançament d'AgroBank era ser l'entitat de referència en el sector agrari. O sigui, és un objectiu més qualitatiu que quantitatiu. I crec, modestament, no, que al llarg d'aquests dos anys és una cosa que hem aconseguit. Aquests increments ve a ser una traducció, no, numèrica d'haver aconseguit l'objectiu principal, que era aquest. Per tant, estar per sobre de les nostres expectatives, estem molt contents, i la intenció és continuar treballant, però la nostra intenció és reforçar aquest lideratge i aquesta ser l'entitat de referència en el sector.
Perquè quin creu que ha estat el motiu de l'èxit d'aquesta iniciativa? Això que va estar dient, de ser una entitat de referència, el fet també d'estar al costat del sector, perquè estan presents també moltes activitats que es fan en el món rural, sempre ho veus per allà, AgroBank, no? Vull dir que ho veus, perquè es percep, no? I suposo que aquesta implantació al territori rural ha influït, no?
Sí. Sí que ha influït la implantació al territori rural, però si, per exemple, si parlem de Catalunya, aquesta implantació ja la teníem. Val? Sí. I potser no es notava tant que érem una entitat referent, amb algunes zones sí, amb les altres no tant. Jo crec que l'èxit de la iniciativa d'AgroBank és que no es tracta d'una oferta de productes i serveis més, sinó que és una proposta de valor. I a mi m'agrada definir-ho com a tal, com una proposta de valor. Uh-huh. Una proposta de valor amb una marca pròpia, aquí sí que va ser una gran aposta per part de l'entitat, per part de CaixaBank, d'apostar amb una marca pròpia, AgroBank, i s'ha potenciat durant aquests dos anys. Després, el que he comentat, no, de l'especialització de les oficines i els equips, que és la tematització i la marca d'oficines AgroBank i la formació dels equips que hi ha a dintre. I després, el que tu comentaves, d'estar al costat del sector. Aquest any ens hem multiplicat. Això també va ser una raó de la causa de la meva agenda i dels meus companys de responsables AgroBank, de les territorials i companys de serveis centrals. Nosaltres hem volgut estar al costat del sector, signant convenis, participant a les principals fires. Hem realitzat jornades AgroBank, ja en portem més de 13 purament de jornades AgroBank a tot el territori estatal amb més de 5.000 assistents. Llavors també hem treballat molt el tema de la innovació, amb el tema de la càtedra, amb el tema dels premis emprenedors i també l'obra social, val? De la Caixa. Doncs hem fet una línia específica per AgroBank. Per tant, jo crec que l'èxit de la proposta és justament, no, la suma de totes aquestes petites accions que van acompanyades, evidentment, d'una oferta de productes i serveis i unes oficines i un personal especialitzat. Però és la suma d'aquest conjunt de petites coses.
I, clar, quantificar-ho, de dir quants clients i quantes oficines tenen, tenint en compte que també ja hi havia... De CaixaBank purament dites, però es pot quantificar els clients que tenen?
Ara actualment disposem d'uns 340.000 clients
a tot l'estat
del sector agrari i 877 oficines. És el que tenim ara, a data d'avui, d'oficines AgroBank i de clients agraris.
Suposo que arribar al miler seria un objectiu.
Bueno, el que ens hem proposat és que sí, que abans de finals d'acabar aquest 2017 amb 900 oficines AgroBank. Però tampoc no volem créixer per créixer per assolir una xifra rodona. O sigui, realment és una oficina agrobanc perquè una de les principals activitats de la població és del sector agrari o agroalimentari i perquè realment hi ha negoci. No posarem una oficina agrobanc allà on no toca.
Bueno, és que em sembla que aquesta no ha sigut mai la filosofia, no? De créixer per créixer tampoc.
Créixer per créixer no és. Tenim CaixaBank, una xarxa de més de 5.000 oficines. Estem presents a la majoria de poblacions de més de 1.000 habitants. I, per tant, només passarem a oficines agrobanc, que ja són oficines CaixaBank, doncs els passem a agrobanc, doncs quan realment, pues, sí que és una de les activitats principals i veiem que amb el fet de passar-se a agrobanc creixem amb negoci global, però també del sector agrari.
Mirant així les xifres que em van passar de, per preparar una mica l'entrevista, una xifra que m'ha sobtat una mica és que un de cada quatre autònoms del sector és client. A què es deu? Han fet alguna acció concreta? O, bueno, és un sector que, clar, que molta gent és autònoma i, per tant, que, a més, els autònoms, m'incloc entre ells, hem crescut com a bolets. Que quan donen les xifres als senyors del govern, sigui els governs que siguin, que diuen el paro i tal, no tenen en compte que molts autònoms, que hi ha molts autònoms, i que alguns, a vegades, no arriben ni al salari mínim interprofessional. Vull dir que, a vegades, serien aturats allò encoberts, eh? Vull dir que...
Ho dic per... Sí, sí, a veure...
Vull dir que amb les xifres que juguen del tema dels autònoms. Llavors, no m'agrada doncs, llegir això, no?, de que veus que per part d'una entitat financera hi ha una certa sensibilitat o almenys doncs un tracte especial, no?
Perquè... Sí. Aquí sí que t'haig de dir que hi ha una part també d'històric. Pensa que nosaltres a la nostra entitat tenim unes quotes de penetració molt altes en determinades zones. No t'he dit que a nivell de tot l'Estat, però a nivell de Catalunya ja tenim unes quotes de penetració altes, també a la zona d'Andalusia, a la zona, per exemple, llavors més concretes com poden ser Burgos o Navarra, i llavors aquesta part històrica, vulguis o no, doncs amb aquestes penetracions doncs, ens ha ajudat. Ara, això no vol dir que no hi hagi una acció, no ho hàgim acompanyat d'una acció, des del llançament també d'Agrobanc, de buscar avantatges i fomentar els, nosaltres el que diguem els negocis agraris, que són els nostres autònoms. No? Llavors, aquí sí que hem fet productes específics, tenim des del llançament d'Agrobanc, vam fer el compte Agrobanc dirigit als autònoms, sense comissions, saps, amb una sèrie d'avantatges, i que s'adequaven realment a les necessitats dels autònoms i del sector agrari. Que a vegades, nosaltres mateixos vèiem, no?, que productes per autònoms no s'adequaven a la realitat del sector agrari. Un autònom ha de pagar la quota d'autònoms cada mes i en funció dels seus ingressos n'hi ha que tenen ingressos un cop l'any, dos cops l'any o altres cada mes. I clar, llavors hem adaptat una mica aquesta realitat i jo crec que ha sigut una mica el resultat d'aquests dos factors, no? Una part històrica, que no la nego, però llavors acompanyada d'una acció per potenciar aquests autònoms i negocis agraris, que jo sempre dic, aquests són els pagesos, entre cometes, o els professionals del sector, que quedaran d'aquí a 10 anys.
Mm-hmm. Sí, perquè al principi les entitats financeres en general, quan va començar el tema dels autònoms a créixer, no tenia molt clar, perquè quan et deien no, ha de portar una nòmina d'això, dius, escolti, és que jo no tinc nòmina, jo cobro i a més cobro quan a mi em paguen la factura, i a mi jo tinc una factura que me la paguen a 3 mesos, o... I no és del sector agrari, però amb el sector agrari passa això, no? I a més tenen cobraments que potser, doncs, això, són quan són.
Bueno, són quan són i que van en funció moltes vegades doncs, de la comercialització del producte que li compra llavors a l'autònom. I clar, a vegades dius, tinc previst de cobrar-lo X dos o tres vegades a l'any i per lo que sigui que aquell any la campanya ha anat malament o hi ha un excés de producte, doncs encara cobren més tard. Hem vist vegades que els pagaments s'han retardat més d'un any.
I més de dos, sí, que a vegades és una cosa que el sector sempre reclama també amb el tema dels pagaments i de... dels ajuts i tot això. Entrant en una campanya que és molt important en el sector, és la campanya de DUN, i vostès són una entitat col·laboradora, com hi ha d'altres a tot l'Estat. Com està anant aquesta campanya, tot i que encara no ha finalitzat?
Doncs aquesta campanya està anant molt bé, és una campanya sense incidències, no? A diferència dels últims anys, que era una campanya doncs, que amb els canvis, no?, del canvi de pla, amb el canvi de tot, doncs hi havia moltes incidències tècniques, aquest any ha anat una campanya que ha anat per nosaltres molt planera, sense cap mena d'incidència. Nosaltres tramitem més de 4.000 DUNs aquí a Catalunya, I a data d'avui ja en tenim presentades més d'un 85%. Imagina't, vull dir, falten 10 dies, bueno, pocs dies, per finalitzar la campanya, si és que no hi ha pròrroga, que tot sembla indicar que hi hauria una pròrroga.
Es deia que fins al 15 de maig.
Fins al 15 de maig.
Però passa, nosaltres, passa Isidre.
Sí, sí. Nosaltres el que estem fent sempre és treballant amb el primer termini. Val? I amb això sí. Ja t'he dit, anem molt bé.
Que a Madrid seria el 16 perquè és festiu el 15.
Això.
Fem una petita pausa i tot seguit continuem.
Molt bé.
Del camp a taula.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Continuem parlant amb Carme Sabri, directora d'Agrobanc, i ara li volia preguntar quins són els productes que comercialitzen més adreçats a pagesos, ramaders i cooperativistes.
Bueno, tenim una oferta de productes que entenem que és molt completa, però per destacar-ne alguns, doncs el compte Agrobanc, no? Que és un compte allà on pots tenir tota la transaccionalitat del teu negoci. El préstec, destacaria el préstec agroinversió, que és un préstec que s'adapta justament a les necessitats del pagès, que inclou la possibilitat d'un any de carència a l'inici, o fins i tot de 3 anys, si és el cas de l'agroinversió de llenyosos, que és per arbres fruiters, però la peculiaritat que jo destacaria és que, en cas d'un any de mala collita, permet un any d'espera, o sigui, un any que només liquides interessos, no amortitzes, en qualsevol moment de la vida del préstec. Jo crec que aquesta és la principal avantatge d'aquest producte, per destacar-ne un. En quant a cooperativistes, per cooperatives, nosaltres els productes que tenim són productes específics, com és l'agrobestreta, que és una manera d'anticipar doncs, el que són les collites del pagès, que liquida la cooperativa en el pagès, i d'aquesta manera no s'ha d'endeutar la cooperativa. I l'agrotargeta, que també és el mateix, és amb totes les vendes que fa la cooperativa doncs, de productes, doncs, a vegades fitosanitaris, llavors que ven productes, doncs, també és una manera de que ho pugui finançar amb un cost molt baix al pagès sense que ho hagi de suportar doncs, la cooperativa. Però jo, per marcar-ne, marcaria aquests.
Ara, en un sector com aquest, tan complex, no? Que depèn tant, entre altres factors, però de les condicions meteorològiques i climatològiques.
Sí.
Perquè, quan ja es parla del canvi climàtic, s'està parlant de canvis a llarg termini, però inclús del tema de conreus, no? Potser les vinyes, plantar-ne més cap a dalt, més... Vull dir que és un tema que és complex, a més, això, no? Depenent de les condicions de cada collita, si pots dir avui, a dia d'avui, que va molt bé, una collita concreta, però una glaçada o qualsevol cosa et pot...
Sí.
Per això vull dir que ha d'haver-hi una mica de coixí, no?
Nosaltres el que treballem és amb una sèrie de productes i els anem millorant per fer-los més flexibles, que es vagin adaptant a les circumstàncies.
És que és molt flexible.
Llavors, a part d'això, d'aquests productes estàndards, per exemple, quan hi ha un cas d'una pedregada, que això els últims anys, cada any hem tingut pedregades a la zona de Lleida, doncs traguem una línia especial doncs, pels efectes de la pedregada. Perquè pensa que era fa 2 anys, no?, amb el tema del Beto Rus, que van quedant allà, doncs, ostres, havien d'assumir unes pèrdues als fruticultors, que en aquells moments ni amb l'any de carència moltes vegades podien, doncs van treure una línia especial. L'any passat, amb les inundacions que hi va haver-hi a la zona de Múrcia i tota la zona de Llevant, doncs van treure una línia especial per les inundacions. Jo crec que el que hem aconseguit amb aquests 2 anys, no, d'Agrobanc és tenir nosaltres mateixos també aquesta flexibilitat per poder adaptar els productes que ja tenim o treure'n d'altres que són per accions molt puntuals. I amb el que comentaves del canvi climàtic, també hi estem molt a sobre. Aquí pensa que des del Departament de Responsabilitat Social Corporativa de CaixaBank també hi estem, o sigui, som una entitat molt compromesa i ho estem vetllant molt. I, per tant, també ja estem treballant amb aquestes línies i a veure què podem aportar aquí.
Un dels trets destacats d'Agrobanc també és el suport a la formació i la investigació. I en aquest apartat, ho has esmentat abans així per sobre, sobresurt la càtedra Agrobanc, creada juntament amb la Universitat de Lleida. Ens podria explicar en què consisteix aquesta càtedra?
Doncs mira, la càtedra és una... Jo dic que és la materialització, no?, d'un d'aquests objectius d'estar al costat del sector. Una cosa que nosaltres també vèiem era que hi havia com una mica de diferència, hi havia com un salt entre el que és la docència i la investigació i el que és el sector productor. I no vull dir que no hi hagi contactes, que hi són, però són molt puntuals. Però jo crec que el nivell dels investigadors que tenim aquí a casa nostra, no només a Catalunya, sinó a tot l'Estat, és molt elevat i, a més, és molt ben valorat. I, en canvi, molts d'aquests grans resultats de les investigacions es queden amb la publicació d'un article, que, de fet, és per lo que realment amb ells tenen la subvenció per investigar, no? I llavors això no es trasllada a lo que és el sector. La majoria d'aquesta part d'investigacions pues, no arriben a materialitzar-se, no? Doncs jo crec que la càtedra vam fer, justament, i vam intentar crear aquesta càtedra per solventar aquest salt, no? I per fer-ho això, perquè realment es posessin en contacte, que justament la càtedra fos aquesta eina, no?, per la transferència de coneixement entre el que és la docència i la investigació i el que és el sector. I llavors, el que és la càtedra consta de tres eixos. Tenim una primera part d'unes jornades divulgatives, que l'any passat ja vam fer la primera a Saragossa sobre el sistema mediterrani i la problemàtica de l'aigua. Aquest any tenim previstes fer-les també cap a final d'any, cap al mes d'octubre, novembre, i segurament seran a València, per la zona de Llevant, aquest any. Després també hi ha un altre eix, que és el premi, donem el premi a la millor tesi doctoral de tots els doctors que van presentar la seva tesi doctoral amb els anys 2015 i 2016, a principis de 2016. Doncs vam fer la convocatòria l'any passat i ja tenim guanyadora, que és una doctora de la Universitat de la Complutense de Madrid, i que va sobre el sector porcí. I després el tercer eix, el que intentem és, doncs, justament això, finançar la preindustrialització dels resultats d'una investigació. Aquest any hem agafat un estudi de la Universitat de Lleida, no?, doncs perquè ja volíem posar-ho en marxa de seguida, que faran... ja hem signat l'acord amb Indu Lleida, i és un tema, doncs, de l'aplicació de nanoestructurats a la conservació de sucs de fruita o de verdures sense necessitat d'afegir-hi qualsevol altre tipus de com es diu, de conservants, val? Mm. I per tant, aquesta és la que tenim, però ara, per exemple, justament avui sobre la convocatòria, ara no me recordo si és fins al 20 de, és del 20 d'abril al 20 de maig, em sembla que és, no, el 20 de juny, la convocatòria per el nou projecte per posar en marxa per aquest any 2017. Per tant, aquí sí que hi participaran doncs, tots els investigadors de totes les universitats de tota Espanya. Per tant, jo crec que aquest és el gran benefici, no?, o el gran objectiu d'aquesta càtedra, que és això, ser aquesta eina de transferència de coneixement i que es materialitzi realment.
I una altra cosa que també tenen, i vist, el Premi Emprenedor 21 a la millor empresa emergent del sector.
Sí.
Què ens pot dir d'aquest premi?
Aquí, doncs, a Caixa ja tenim els Premis Emprenedor 21, que són hi ha categoria autonòmica i una categoria nacional. I dintre de lo que era l'abast nacional hi havia tres categories, la de la indústria, la d'ètics i la de biomèdica. Llavors, nosaltres vam considerar, ostres, si volem fomentar realment l'emprenedoria, doncs posem una categoria més doncs, pel sector agroalimentari d'Agrobank. I la veritat és que ja portem dues edicions. En la primera edició del 2015, doncs, el guanyador va ser una empresa d'alimentació animal i aquest any, 2016, doncs, va ser una empresa que es dedica al control biològic de plagues. Doncs, i que, a més, és una empresa que ha sorgit de la Universitat d'Alacant. O sigui que estem molt contents, no?, de la rebuda que hem tingut d'aquest premi.
Per qui vist, també tenen molts acords amb entitats del sector. Pensen ampliar aquest ventall o estan, suposo que amb això, no? Suposo que en creixement constant, no?
Estem en creixement constant. El que diguem nosaltres doncs, és amb les principals entitats sí que mirem de tenir. Tenim un conveni amb el Ministeri d'Agricultura, tenim conveni també amb les cooperatives agroalimentàries doncs, de tot l'Estat, amb la Federació Espanyola del Vi, amb l'Observatori, les principals associacions també de boví i de diferents altres sectors. I ara últimament, no, doncs, amb la constitució de noves interprofessionals, doncs, també estem arribant a acords. La idea és estar present realment allà on sí que faci falta. Val? Vull dir que la idea, no tenim un objectiu d'anar creixent, però en funció com vagin sortint les oportunitats, doncs sí que les anem aprofitant.
A més, també entre ells estan entrelligats, perquè si ahir estàvem amb el de l'interprofessional del vi, el president és també de cooperatives agroalimentàries. I llavors, vull dir que els que rebem informació la rebem per baixos canals perquè veus que estan entrelligats entre ells. Vull dir que aquesta xarxa que tu la veus com a periodista, no?, que suposo que vosaltres també la percebeu, i això també serveix per aprofitar sinergies, suposo, sí, no? Per fer aquesta xarxa.
Sí, realment és un sector, no?, que no te diria que és molt tancat, però sinó que és que ens trobem molts, no?, als mateixos, en els mateixos punts de trobada, no? Hi ha, és un sector, vull dir que gent de cooperatives, doncs, te'ls trobes amb això, amb les interprofessionals, perquè, és clar, estan a les interprofessionals. Llavors, si vas al sector del vi, doncs, et trobes, doncs, la Federació Espanyola del Vi, Vinos d'Espanya, les diferents DOs, doncs, sí, et vas trobant. Jo crec que la clau de tot això és quan realment estàs amb el sector, vas veient, no?, doncs, totes aquesta, tots aquests lligams, sí, i que realment hi és aquesta interacció. Val? I aquesta interacció és molt positiva, no només pel sector, sinó també per nosaltres, vull dir, per tothom. Eh?
Amb ràdio sempre se'ns acaba el temps i ja estem gairebé acabant, però no voldria acabar, jo crec que hem fet un repàs ampli de tot el que fan des de Agrobanc, però voldria preguntar-li si s'han fixat algun objectiu a curt o mitjà termini.
L'objectiu que nosaltres ens hem fixat és de continuar i reforçar, no?, aquest lideratge. O sigui, nosaltres, l'objectiu, te l'he dit al principi, quan vam llançar Agrobanc, és ser l'entitat de referència en el mercat, i nosaltres l'objectiu és continuar i, a més, reforçant-ho cada vegada més. No? I la idea és aquesta, un objectiu numèric no el tenim. Nosaltres estar al costat del sector, que realment el sector ens apercebi que hi som, que compten amb nosaltres i que nosaltres estem allà, doncs, aquí al sector, doncs, per ajudar-lo i per ajudar a fer aquest camí, no? Que jo dic que aquest sector, la gràcia que té i una part de l'encant, no?, doncs és això, és que no pots dir que faràs això perquè va canviant sobre la marxa i, per tant, és molt, molt dinàmic.
Doncs agraïm a Carme Sabri que ens hagi pogut parlar del món financer, en aquest cas relacionat amb el sector agrari, i també agrair-li, doncs, la col·laboració que estem tenint des de que vam començar aquest programa. Ja farà 5 anys gairebé, ja portem el programa 203, em perdo ja amb els números i d'això, o sigui, 203 setmanes ininterrompudament sortint, i sobretot, doncs, també amb el suport que hem tingut de la seva entitat, no? Que vull dir que també s'agraeix, no?, perquè moltes vegades, doncs, clar, necessitem tots plegats recursos per poder, i amb això que parlàvem de la xarxa aquesta d'interconnexions, doncs, també s'agraeix, no?, aquest, encara que pugui semblar una mica publicitari, però és que és així, vull dir, al final estem en un món que tots depenem dels recursos.
Sí.
I pots fer una cosa molt bona, molt, molt interessant, però si no hi ha recursos, realment, si no hi ha calés...
Això és una...
Si tens un cotxe i no portes calés, no pots posar benzina. I això és una cosa indubtable.
Pues és així, de clar. Moltes gràcies a vosaltres, Isidre.
Del camp a la taula. Els dissabtes a la 1 del migdia a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Vols conèixer gent nova i fer nous amics? Escolta l'espai del Club Més Amics, de dilluns a dijous a les 6 de la tarda. Coneixeràs els avantatges, les sortides i tot el que has de saber del nostre club més social. Teatre, cinema, consells, entrevistes i molt més amb el Club Més Amics, perquè volem amics com tu. Les millors estones a Ràdio Estel amb el Club Més Amics, de dilluns a dijous a les 6 de la tarda.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. El teu Sant Jordi sona millor a Ràdio Estel. De 2 a 6 de la tarda, escolta la programació especial que tenim preparada per tu. Poesia, música, personatges i, evidentment, llibres. A partir de les 2 de la tarda, escolta, sent i viu el teu Sant Jordi amb la teva emissora de referència. El teu Sant Jordi a Ràdio Estel. Un espai de ràdio tranquil i amb idees que conviden a noves reflexions, amb música que inspira i et motiva a trobar un nou equilibri. És Missatge en una ampolla, l'espai de David Xiscar i Miquel Albert Soler. Minuts després de la mitjanit entre diumenge i dilluns, aquí, a Ràdio Estel. Un programa humà, cristià i progressista perquè trobis noves inspiracions. Missatge en una ampolla, els diumenges a la mitjanit, a Ràdio Estel. Del camp a taula.
Els preus agraris. Cereals i leguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 18 d'abril a 179 euros per tona. El blat de moro francès a 181 euros. L'alfals granulat a 150 euros per tona. La colza importació a 228 euros per tona. I la garrofa a 167 euros per tona. Tots els preus repeteixen en relació a la setmana anterior.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja s'ha fixat a 1,5 cèntims d'euro. Puja 4 cèntims i el groc viu a 1,22 euros al quilo. Augmenta 8 cèntims respecte a la darrera setmana. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,77 euros al quilo. Puja 6 cèntims. I el groc canal a 1,83 euros al quilo. Augmenta 11 cèntims en relació a la setmana anterior. La gallina pesada ha marcat 0,22 euros al quilo, baixa 10 cèntims, i el gall 0,10 euros al quilo, mantenint-se aquests últims respecte a la darrera setmana.
Ous.
El preu per dotzena a la categoria XL de més de 73 grams ha cotitzat a la Llotja de Bellpuig a 1,5 cèntims d'euro. A la categoria L de 63 grams a 73 grams a 0,98 euros. A la M de 53 a 63 grams a 0,92 euros. I a la S de menys de 53 grams a 0,66 euros. Totes les cotitzacions repeteixen en relació a la setmana anterior.
Vaquí de carn.
El vaquí de carn creuat femella de 180 a 240 quilos per canal s'ha fixat aquesta setmana a Mercabarna i a Mercolleida a 4,34 euros a la categoria E, a 4,15 euros a la U, a 3,90 euros a la R i a 3,51 euros a la categoria O. Tots els preus es mantenen respecte als de la darrera setmana.
Porcí.
Les costelles de porc de Girona per majoristes han cotitzat el 18 d'abril a la secció de porcí del Mercat Carní Ramader i Avícola de Barcelona entre 2,90 i 2,93 euros per quilo. El llom de canya entre 3,52 i 3,55 euros per quilo. La costella de 3,80 a 3,83 euros al quilo. El filet de 4,80 a 4,83 euros per quilo. I el cap de llom de 3,15 a 3,18 euros per quilo. Tots els preus repeteixen en relació a la setmana anterior.
Ubí.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 7,80 euros al quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna. El de 10,6 a 12 quilos a 7,40 euros al quilo per canal. I el de 12,1 a 14 quilos i mig a 6,90 euros al quilo per canal. El cabrit ha marcat 11,80 euros. Totes les cotitzacions es mantenen respecte als de la darrera setmana.
Conill.
El conill de 1.750 a 2.200 grams s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 1,79 euros al quilo, repetint en relació a la setmana anterior.
Del camp a taula.
Saps on em poden ajudar amb la paperassa de l'Adun?
Esclar, fes com jo. Apropa't a una oficina d'Agrobank, domicili a l'Adun i oblida't de tot, perquè ells s'encarreguen dels tràmits, de les gestions, i si et cal, també te l'anticipen. Ei, i a més t'emportes unes tisores de podar.
A CaixaBank comptem amb prop de 1.000 oficines Agrobank i més de 3.000 professionals agraris que avalen el nostre compromís total amb el sector. Agrobank, compartim horitzons.
En aquesta secció que oferim setmanalment amb la col·laboració de Mercabarna, conversem en primer lloc amb Josep López, del Mercat Central del Peix. Bon dia, Josep.
Bon dia, Isidre. Una setmana més amb vosaltres.
Sí, després de Setmana Santa. Ha anat bé? Suposo que hem agafat piles, no? Tots plegats?
Sí, tots plegats.
I els peixos també han agafat piles? En tenim més? Com... Quins són els que més?
Més o menys.
Sí?
Quins sí, són... mira, un cop passada la Setmana Santa... Sí. Gairebé la comercialització i la cotització dels productes del mar tornen paulatinament a la seva normalitat. En un principi tenim bones entrades de lluç, de palangre, provenent de les costes de Galícia, del País Basc i de Sud-àfrica. Tenim lluç d'arrossegament o volanta de les costes del mar Cantàbric, de Dinamarca, de les Illes Britàniques i de França. Tenim maires de Galícia, de la cornisa Cantàbrica, del sud peninsular i del litoral catalano-llevantí. Rap procedent de les costes de Galícia, de la zona del Cantàbric, de França i dels mars d'Irlanda. De peix blau hem tingut bones entrades també de sardines de la costa del Cantàbric, del nostre litoral català i de la zona del sud. barat del litoral francès, del Cantàbric, del sud peninsular i de les costes catalano-llevantines.
I pel que fa al marisc fresc?
Doncs aquesta setmana tenim la cloixa rossellona, procedent de les costes italianes, el musclo, que tant el de Viver com el de Roca procedeixen de les costes de Galícia, de França i d'Itàlia, i en aquest apartat del marisc finalitzem amb el cargol punxenc o canyaïlla de les costes d'Itàlia, de França, del litoral de Tarragona i de les costes de Castelló.
Doncs molt bona oferta aquesta setmana, com sempre, o com habitualment. Gràcies, Josep, i contactem de nou d'aquí 7 dies per saber quin peix i marisc haurà estat el més comercialitzat aquí al Mercat Central del Peix i la seva procedència.
Gràcies a vosaltres i fins la propera.
Tot seguit parlem amb la Susana Espuro del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Bon dia, Susana.
Bon dia, Isidre.
Després de la Setmana Santa, quines són les fruites que més s'han comercialitzat i quina procedència tenien?
Doncs mira, de moment al mercat el tenim ben proveït de tot, tant de fruites com d'hortalisses, i de moment encara són les fruites més típiques de tardor i hivern les que porten el ritme del mercat, com la mandarina, la poma, la pera, tot i que el maduixot i el nespre ja comencen, es comencen a veure els primers préssecs i ja es comença a veure més fruita de temporada d'estiu.
I de les hortalisses, què podem dir?
Pues les hortalisses, pues, aquesta setmana, patata, bròquil, col, carbassó i cogombre han sigut les més comercialitzades i els seus orígens variats, com sempre, a Tarragona, Múrcia, Almeria, Barcelona.
Val. I llavors, del producte que sempre parlem o intentem parlar i una mica més en profunditat, em sembla que tenies un dels que has esmentat abans avui, no? El nespre.
Sí, el nespre. Parlarem una miqueta del nespre. Que ara té una temporada curteta perquè no és un producte que és molt de temporada i amb unes dates molt limitades. Parlarem una miqueta.
I alguna zona de l'Estat, em sembla que és per Alacant, que sí, gairebé tenen el 50% de la producció.
Exacte, Alacant, Granada, i hi ha fins i tot a Màlaga, Alacant té denominació d'origen i a Màlaga també es fan.
Doncs tot teu. El nespre.
Molt bé. Pues a veure, el nespre és originari de la Xina oriental, on es va estendre cap al Japó, i des d'allà es va difondre a Europa cap al segle XVIII, però es va estendre més com a arbre ornamental. Al segle XIX es va iniciar el consum del fruit a tota l'àrea mediterrània, on es va adaptar molt bé, sobretot a les zones on hi ha cultiu de cítrics, pel tipus de temperatura que necessita. Va ser fins al anys 60, principis dels 70, quan va començar a desenvolupar-se el cultiu més intensiu d'aquest arbre i es van implementar les varietats i les tècniques que coneixem actualment. El cultiu d'aquest arbre està molt estès a tot el món, tant pel seu valor ornamental com pel consum del fruit. Els principals països productors són l'Àsia, amb Japó, Xina, la Índia, el Pakistan i països mediterranis com Espanya, Itàlia, França, Grècia, i a l'Amèrica càlida, Califòrnia, Florida, Argentina, Brasil. Espanya es va introduir per marins mercants, concretament a Sagunt, a València, fa més de 2.000 anys, i d'aquí es va estendre per tot el Llevant i el sud-est de la península Ibèrica. Un dels llocs on més es produeix és al Muñécar, com hem comentat abans, a Callosa de Sarrià, a Alacant, que és on tenen la denominació d'origen, i a Màlaga. Una part molt petita es destina en llaunat, en tema de conversa.
Conserva.
I altres països...
No sabia que hi havia nespre en conserva.
Sí, però és molt poqueta. La producció és molt petita, així com el préssec o la pinya, és més quantitat.
N'hi ha, fins i tot el kiwi he vist també, que
sí,
hi ha.
Sí, exacte. Sí, sí. I altres països productors són el Japó, Brasil, Algèria i l'Índia. Les propietats del nespre, el sucre i la glucosa són les substàncies més abundants després de l'aigua i li proporcionen una moderada aportació calòrica i la seva particular sabor dolça que té. El seu contingut vitamínic és baix i destaca, encara que en quantitats molt discretes, la provitamina A. A veure, explicarem una miqueta com triar-los i conservar-los, com parlem sempre gairebé.
Tenim un minut, que ho sàpigues.
Vale, pues mira, el que hem de fer, que tenim en compte primer que el nespre és la primera de les fruites d'os que arriba a la primavera als mercats. Per això dic que, i a part, va des de l'abril fins al juny només. O sigui que és una molt poc.
Sí, curteta.
Exacte. I, bueno, a l'hora de triar els nespres, que està sencer, sans, que no tinguin matèries estranyes visibles i olors. I que la color de la pell sigui uniforme. res més. Tenint en compte això, pues, bueno, que sigui madur.
Sí.
I ja està.
Doncs és una fruita molt delicada.
Sí.
Amb les gelades i d'això és terrible.
Sí. Sí, sí.
Doncs gràcies, Susana, i tornem a posar-nos en contacte amb tu la setmana vinent.
Molt bé, fins la setmana que ve.
I fins aquí la secció del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
Com bé saben els nostres oients, en el plat oferim receptes de temporada elaborades des del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, que ens du, en aquesta ocasió, en Joan Trias. Què ens portes avui, Joan?
Doncs, Isidre, avui tenim uns bunyols de bacallà amb patata.
I quins ingredients caldran per elaborar aquests bunyols?
Agafeu bolígraf i llibreta. Per 4 persones necessitarem 270 grams de bacallà remullat, 170 grams de patata, 170 mil·límetres de llet, un ou gran, 2 grans d'all, julivert picat i oli per fregir.
I ara com elaborarem aquest plat?
En primer lloc, es couen les patates tallades en daus a la llet. Si és necessari, es pot afegir aigua durant la cocció. Seguidament s'incorpora el bacallà i es cou tot uns minuts més. Es pica l'all i el julivert. S'escorre la patata i el bacallà, s'aixafa amb una forquilla. S'afegeix l'ou batut, l'all i el julivert. Es pot afinar la textura amb farina o amb líquid de la cocció. Es formen petites boles amb l'ajut d'una cullera. Es van fregint amb força oli fins que quedin daurades. Una vegada fregides, es col·loquen les boles sobre paper de cuina absorbent i ja està, ja ho tenim. Fins aquí la nostra recepta d'avui. Bon profit.
Del camp a la taula, els dissabtes a la 1 del migdia, a Ràdio Estel.
Saps on em poden ajudar amb la paperassa de la Dun?
Esclar, fes com jo. Apropa't a una oficina d'Agrobanc, domicilia la Dun i oblida't de tot, perquè ells s'encarreguen dels tràmits, de les gestions, i si et cal, també te l'anticipen. Ei, i a més t'emportes unes tisores de podar.
A CaixaBank comptem amb prop de 1.000 oficines Agrobanc i més de 3.000 professionals agraris que avalen el nostre compromís total amb el sector. Agrobanc, compartim horitzons.
La música de la gent del camp.
Avui li toca el torn d'escollir una cançó a Joan Anton Rafecas, president de la Federació Vicola Catalana, a qui fa unes setmanes vam entrevistar als nostres estudis per parlar de la situació del sector avícola de casa nostra. Rafecas ens ha dit que li agrada Cocaine, d'Eric Clapton. Endavant, música!
Thank you.
Del camp a taula. L'agenda.
Avui, dissabte 22 d'abril, se celebra a Riudarenes una jornada tècnica, tant teòrica com pràctica, sobre l'agricultura regenerativa. Dimarts 25 es du a terme a Manresa una jornada sobre cunicultura ecològica. A Sunyer, una sobre la fiscalitat actual aplicada a l'empresa agrària. A Santa Coloma de Farners, una sobre el treball en equip i una altra sobre els treballs a la vegetació en la prevenció dels incendis forestals. Al Masroig, una sobre sanitat vegetal en el cultiu del cirerer. A Lloret de Mar, un networking entre productors locals i establiments de la selva. I a Castelldefels s'efectuen els matins d'innovació agroalimentària, centrats en aquesta ocasió en recerca en horticultura. El dia 26, Vilajuïga acull una jornada tècnica sobre les alternatives per al control de la mosca de l'olivera a l'Empordà. Monells, una sobre l'assegurament de la qualitat agroalimentària. Les Avellanes i Santa Alinya, una sobre les claus del mercat francès per comercialitzar el turisme rural català. I Sant Sadurní d'Anoia, una sobre les novetats en filtració de mostos i vins. El 28 d'abril es realitza a Vallcebre una jornada per parlar sobre si és possible la sobirania alimentària a Catalunya. A Vic, una sobre l'adaptació als nous requeriments de la ISO 9001-2015. A Arbúcies, una sobre la fusta morta en la gestió forestal, on es mostraran experiències al respecte en el Parc Natural del Montseny. I a Barcelona, una sobre recursos silvopastorals. I el dia 29 es fa a Balaguer la jornada de la mel. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya ha informat que l'Escola Agrària del Pallars organitza a Senterada del 24 d'abril al 5 de maig un concurs sobre la recuperació de camins tradicionals en pedra seca. Aquest mateix centre du a terme del 24 d'abril al 29 de maig un curs de manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader. Del 24 al 28 d'abril, l'Escola Agrària d'Alfarràs acull un curs de conducció de carretilles. Del 25 d'abril al 6 de maig s'efectua a l'Escola Agrària de l'Empordà un curs d'elaboració de conserves vegetals. L'Escola Agrària de Manresa realitza del 26 d'abril al 28 de juny un curs sobre el reconeixement de plantes bioindicadores. L'Escola Agrària i Forestal de Santa Coloma de Farners fa del 26 d'abril al 10 de maig la segona edició del curs sobre inventari forestal amb tecnologia LIDAR. Per últim, es du a terme del 27 d'abril al 18 de maig els serveis territorials a la Catalunya Central del Departament d'Agricultura, a Vic, un curs d'introducció als autocontrols per a petits i mitjans establiments del sector alimentari.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Les fires.
Des d'ahir divendres 21 fins a demà diumenge 23 d'abril es realitza a Barcelona l'Expo Ecosalut, Saló de la Salut i la Qualitat de Vida, i a l'Aldea la Fira de l'Arròs i el Comerç. Avui i demà es du a terme la Fira d'Artés i a Campllong la Fira Comarcal de Primavera, i del 28 d'abril a l'1 de maig es fa a Tortosa una nova edició d'Expo Ebre, la Fira de Primavera, i els dies 29 i 30 d'abril se celebra a Navàs la Fira de Primavera.
Del camp a la taula, els dissabtes a la 1 del migdia, a Ràdio Estel.
Amb les fires finalitzem l'espai d'avui. Tornem d'aquí 7 dies a Del Camp a Taula amb molta més informació i entrevistes relacionades amb el món agrari i rural de Catalunya, aquí, a Ràdio Estel, de 1 a 2 del migdia.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.